Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
El reconegut il·lustrador Oriol García Quera ha ambientat en municipis del Penedès com Olèrdola i Castellet i la Gornal històries d'arrel local que han tingut impacte internacional, com demostra la traducció dels seus treballs al francès o l'obtenció del prestigiós Premi de Còmic de Narbona. Avui conversem amb ell per explicar com s'estimula el treball a les aules d'instituts del seu còmic Cartago Vetus. Per això marxem fins a Canal 20 amb el Raimon de Cara.
Així és, parlem avui amb l'il·lustrador Oriol García Quera, que és un dels noms més reconeguts al país, especialment pel que fa als seus treballs de novel·la gràfica històrica. Oriol, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Raimon. Una alegria tornar-te a sentir.
No sé, segurament t'agafem amb algun llapis o pinzell a la mà, sempre treballant.
Sempre, si em truqueu a casa, sí, sempre, sempre. En aquest cas estic en fase llapis, encara.
En què estàs treballant, si es pot dir?
No es pot dir, però no serà gènere històric, serà un còmic i tindrà a veure amb el món de la música.
No serà gènere històric, música... Vaja, estarem atents perquè en les properes setmanes segurament s'aniran precipitant els aconteixements, sabrem més coses, no?, d'aquestes pinzellades que ens has insinuat ara.
Sí, a la que es pugui... Va, a veure, això no és que vulgui crear més expectativa tampoc de la necessària, però fins que els encàrrecs no estan allò signats i tancats, doncs... És millor no dir res per cap de les bandes, però d'aquí un parell de mesos això ja se sabrà que estic treballant amb això i mira, bueno, m'has trucat avui i encara no ho hem tancat.
El que sí que es va tancar en el seu moment i que ha estat una relació molt, molt fructífera ha estat la relació amb l'Ajuntament d'Olèrdola, que ha comportat fins a 5 treballs, en aquest cas dins d'una col·lecció, el traç del temps, que ha comportat, doncs, llibres, novel·les gràfiques dedicades a Mir Geribert, a la Guerra dels Carlins, als Sesetans, també als Ibers o les Bruixes, i la darrera, Cartago Vetus, que està donant molt bon rendiment a nivell de premis, també, no ho hem de recordar, no, Oriol?
Sí, és una obra potser, no sé, anava a dir com més acadèmica perquè, home, perquè parla molt més de la feina dels arqueòlegs i de la seva manera de treballar, i això ha fet doncs, que dins el món acadèmic doncs, hagi tingut molt bona rebuda. I concretament aquest premi a França, que es dona a Narbona una vegada a l'any, a la millor obra relacionada amb l'arqueologia publicada durant tot aquell any a l'estat francès. I com que s'havia traduït al francès el Cartago Vetus, doncs mira tu, em van seleccionar, vaig quedar finalista i al final doncs vaig guanyar, que va ser bueno, una sorpresa i una alegria.
I aquestes obres ambientades a Olèrdola, també hi ha un altre treball ambientat al municipi, a la història de Castellet i la Gornal. Hi ha a l'horitzó algun encàrrec vinculat amb el Penedès, Oriol?
Bueno, actualment, clar, jo també la meva capacitat de treball és limitada, eh? Jo treballo sol, però ara estic col·lapsat amb aquest encàrrec que estic fent i en principi no hi ha res en vistes del Penedès. Vull dir, de fet, ja és insòlit això que hem fet, de fer 5 còmics ambientats al mateix municipi, i en principi no hi ha intenció de moment de fer-ne una altra. Aquest encàrrec que estic fent ara m'ocuparà doncs, encara ben bé quasi un any i després doncs, no ho sé, falten molts mesos. Sempre a vegades sembla que preveiem molt les feines i no és tan així, eh? De vegades et truquen allò d'un dia per l'altre i llavors t'has de tancar, no? Que és una mica el que m'està passant ara.
El que sí que volíem conversar amb l'Oriol García, que era per parlar d'una de les novetats vinculades amb aquest treball de Cartago Vetus, aquesta recreació de la recerca històrica i arqueològica efectuada des de finals del segle XVIII fins a inicis del segle XX, el jaciment arqueològic d'Olèrdola, perquè recentment ja s'ha editat una guia pedagògica, un material que en principi ara, la segona part, la que també té importància subratllable, és la que arribi als instituts. Suposo que fa gràcia que la teva obra no només tingui la difusió en les possibilitats que es puguin disposar, doncs ara també amb aquesta voluntat de ser un treball per estar dins de l'aula.
Sí, és una fitxa senzilla de 4 pàgines, però el que ens trobàvem és que una vegada hi ha l'obra feta, per divulgar-la, a vegades has d'ajudar una mica els mestres o la gent que està a l'aula, no?, per donar-li, no sé, 4 pautes, 4 idees de com treballar aquest material. I llavors això penso que, bueno, això pot ajudar a desbloquejar, no?, i donar idees per, bueno, per aplicar-ho a l'aula i per treure-li, doncs, tot el suc i tot el partit possible.
Molt suc.
És una bona idea.
Clar, perquè aquí se li pot treure molt suc en diversos àmbits, entre altres coses, pel rigor, sempre n'has fet bandera de que, tot i que tens una clara vocació, no l'amagues, doncs, d'arribar al màxim de gent, de ser pedagògic, de difondre els coneixements històrics, això no ha d'anar exclòs, tot el contrari, del rigor, i tu l'apliques, aquesta màxima.
Clar, totalment, totalment, però o sigui, el rigor el que no ha de treure és que sigui una obra que sigui atractiva, que tingui una trama, que hi hagi una aventura. I, no sé, ara recordo, vaig anar a un institut i del Bruixes havien preparat una lectura col·lectiva. I com que el Bruixes és un títol que apareix, doncs, tota la gent del poble i es veu, doncs, com van reaccionant tots, no?, doncs, l'alcalde, el capellà, no?, el rector, els homes, les dones del poble, tot, com van reaccionant tots davant d'una acusació d'una veïna, no?, que l'acusen de bruixa, doncs va ser molt, molt bonic, no?, veure, doncs, una colla d'adolescents cadascun interpretant un paper d'aquests i posant-se a la pell d'aquell personatge d'aquella època, no? Penso que així és com realment podem fer que arribi la història i que arribin els continguts, no? No fent llegir un assaig que a vegades és prematur a aquestes edats, no?
De fet, un dels suggeriments que inclou la fitxa pedagògica que es dedica a Cartago Vetus precisament és el que ara indicaves, no? Una lectura teatralitzada del còmic, representar les històries també del còmic.
Sí, posar-te en la pell d'aquella gent, no? De la mateixa manera que també està bé, doncs, llegir un còmic o veure una pel·lícula, però ja l'últim estadi és, doncs, tu mateix, doncs, que et toqui, doncs, això, fer del rector del poble o de la pròpia dona acusada de bruixeria, no? O del torturador, no? Vull dir, o sigui, llavors et pots fer moltes preguntes que potser llegint un altre tipus d'obra, doncs, no arribaries a fer-te.
I tot això en un context social, global, més enllà del món acadèmic, marcat, doncs, per les noves tecnologies, per la immediatesa, per certa, això, angoixa tecnològica, i el que es proposa, en aquest cas el que proposeu també des de l'Ajuntament d'Olèrdola amb aquest suport, aquest material pedagògic, és això, llegir el còmic i això, doncs, ara ho apuntaves amb una experiència, un institut amb el llibre Bruixes, doncs està tenint bons resultats, no? També continua connectant aquest suport del còmic amb les noves generacions.
Sí, en la línia també d'aquestes rutes audioguiades que s'han fet del Vestigis, també al municipi. O sigui, és una mica, bueno, dedicar el temps i la concentració al que estàs fent, no? Jo, les xarxes, doncs, m'entretenen, les utilitzo també per la feina, vull dir que, no sé, ja les... No sé, les tenim aquí i hem de comptar amb elles, no? Però penso que sí, que hi ha moments que les xarxes no poden substituir una, no sé, una lectura tranquil·la, pausada, al teu ritme, en el lloc on tu vulguis. Doncs això t'ho dona un llibre, un còmic, o, per exemple, fer una passejada i veure les restes arqueològiques que queden i entendre-ho allà i tocar-les, no? Doncs això, les xarxes no t'ho donen tampoc, no? Penso que tot es complementa i que podem ser bons amics, vaja, tots plegats.
Més propostes que conté aquesta fitxa pedagògica, Oriol, per exemple, una cosa que és evident però que té tot un sentit, que en funció de l'època que recull Cartago Betos, hi ha el recurs d'un color, d'utilitzar una tonalitat o altra.
Sí, jo anomeno, bueno, el color també narra, no? Vull dir, els còmics es fan primer en blanc i negre, després els hi posa color, llavors és quan defineixes, per exemple, quina hora del dia és, no? Si és al matí, si és al migdia, si és al capvespre, si és de nit, però també si, per exemple, fas un flashback o si un salt enrere en el temps o un salt endavant, doncs també pots utilitzar el recurs del color. O si un personatge s'està imaginant alguna cosa o està escrivint una carta o canvies d'època. I això penso que ajuda molt. És d'aquelles coses que el lector, potser quan està dins de la història, no hi pensa, però entén clarament que ja hi ha hagut un canvi, no? I sí, a mi m'ajuda i m'agrada molt jugar amb això i amb games limitades. La primera història és tota amb sèpies i grocs. I també dona com sensació de cosa antiga, no?
És un llibre, Cartago Betos, ho hem assenyalat, doncs, que vol ser un homenatge també a la tasca d'arqueòlegs i dels primers impulsors d'aquests estudis, d'aquesta disciplina, situat en un context, el conjunt monumental d'Olèrdola, que dona per molt, segurament pocs municipis, ara aquí hem de treure una mica pit, no, Oriol, pocs municipis com Olèrdola, doncs, per recollir aquesta continuïtat en el temps de diversos períodes històrics per poder apropar-nos a les vicissituds de la història del no només del municipi, sinó del conjunt del país.
No, totalment, o sigui, no és que treguem pit, és que és que aquesta història no s'hagués pogut fer en un altre lloc que no fos Olèrdola, perquè les tres expedicions realment van existir i el que és molt interessant és que estan documentades. O sigui, tenim de primera mà de la gent que hi va anar, tenim escrits, fins i tot la del segle XVIII, tenim una carta que un dels membres li va escriure uns anys més tard amb un altre dels membres que va anar-hi, no? I, clar, això és un material increïble, no? I si aquesta gent en aquell moment anaven a Olèrdola a buscar, no sé, doncs, coneixements, és perquè Olèrdola ja era un jaciment que no era habitual trobar un jaciment així al territori, no? També és molt curiós, a cada expedició van amb idees diferents. O sigui, són gent d'èpoques diferents que tenen uns referents diferents i que els seus objectius també són diferents, no? Els del segle XVIII estan emmirallats amb l'antiguitat clàssica, els del segle XIX els interessa molt més les glòries medievals i els del segle XX ja van amb una mentalitat més científica, més acadèmica. Hi ha moltes segones lectures d'aquest còmic, eh? És interessant treballar-lo després.
Doncs esperem, doncs, que sí, a través també d'aquest material, d'aquesta fitxa pedagògica, un material molt útil i molt difós entre els instituts, perquè estem parlant especialment de material adreçat a joves d'educació secundària obligatòria.
Sí, home, si li vols treure suc, jo crec que sí, que secundària està bé, sí, sí. Sí, els còmics, no serien de lectura molt fàcil per nanos més petits. Sí, jo crec que sí. No és un còmic infantil.
Doncs estarem atents a veure com arriba aquest material als instituts i de quina manera se'n fa ús i el seu rendiment. En tot cas, les expectatives són bones, són altes, perquè el que comentàvem és un treball, Cartago Betos, La ciutat perduda, que ve avalat, evidentment, per la pròpia tasca d'un il·lustrador com l'Oriol García Aquera i per aquest premi a Narbona. Suposo que per tu és molt, molt important rebre aquest premi de prestigi europeu que has rebut a Narbona.
Mira, jo m'ho prenc com un copet a l'esquena. O sigui, això de dir, va, continua que ho estàs fent bé, no? Una miqueta els premis, jo els interpreto així, no? I una mica de vertigen, perquè, clar, quan vaig veure els 10 finalistes que hi havia obres que a França són molt importants i que s'ho endugués, diguem, Olèrdola, doncs va fer molta il·lusió, no? O sigui, no sé, l'any passat, per exemple, va guanyar un còmic dedicat a Tutankamon. O sigui, no sé, si vols un titular, Olèrdola guanya després de Tutankamon, Olèrdola, no? Allò. Però, esclar, sempre guanyen temes això dedicats a Egipte, Roma, no? Grècia... I llavors que Olèrdola passés per davant de tots aquests, doncs, home, sí, va fer il·lusió, va fer molta il·lusió. Però vaja, i sobretot també perquè aquests premis són d'aquells que no t'hi presentes tu, sinó que t'hi presenten. Vull dir, això es fa fan una selecció, fan una preselecció, i llavors, bueno, queden 10 obres, i ja quan vaig veure que era una de les 10 vaig pensar, ostres, això és fantàstic, no? I ja, bueno, ja no t'explico quan van dir que era la guanyadora, no?
I el requisit era que fos una obra traduïda al francès. De fet, no és la primera obra teva que ha estat traduïda al francès.
Me n'han traduït 6 en aquests moments. I el que passa que ha de ser una obra traduïda durant aquell any. O sigui, no, pensa que a França es publiquen milers i milers i milers de còmics cada any. Llavors, seleccionen títols, però que han d'estar publicats aquell any. O sigui que, sí, aquest és un concurs, un premi que es dona cada any. I aquest any, doncs, això, n'hi haurà uns altres seleccionats, però han d'estar publicats durant aquest any. Sí, sí. Això fa que també es reparteixi una mica la cosa, esclar, perquè no tothom treu un còmic a l'any, no?
Abans parlaves de que aquest premi suposa un copet a l'esquena per dir-te a tu mateix doncs, que ho estàs fent bé, que pots continuar tirant endavant, però que ara, Muriol, tu portes dècades, gairebé mig segle, no?, dedicat al còmic i especialitzant-te en novel·la gràfica històrica i la teva obra doncs, està al Museu d'Història de Catalunya, també s'ha publicat a Cavall Fort, vaja, que... Potser no sí. Calen tu ja aquests copets a l'esquena, no, Oriol?
No, però està bé, perquè, a més, sobretot, saps què passa? Que aquí el còmic, el que és el món del còmic, és una mica, no diré residual, però està molt, molt seccionat o molt segmentat, i llavors aquí tinc potser més reconeixement a nivell acadèmic que a nivell del món del còmic. El món del còmic, això, està com... Fins i tot per comprar còmics, normalment has d'anar a una llibreria especialitzada en còmics, saps? I llavors a França no, això no passa. A França està tot barrejat, hi ha còmic de tot i la gent llegeix igual un assaig que un còmic i el nivell cultural doncs, està més, bueno, no sé, més repartit i el còmic realment forma part del món cultural francès. I doncs aquesta és la diferència. Vull dir, no, jo, a veure, vull dir, si he seguit treballant amb això és perquè, bueno, tinc aquesta passió i m'agrada i em sento reconegut, no? Però a França té aquest plus de que consideren el còmic com realment un producte cultural.
I continuar rebent encàrrecs, com el que comentaves, que té ara ocupat, vinculat amb la música. Si tu haguessis de triar la propera obra ambientada, en aquest cas a la història del Penedès, amb algun dels municipis de la comarca, de les comarques penedesenques, per quina època et decantaries? Has treballat, doncs això, el que comentàvem, medieval, els segles XVIII, XIX, també els ibers, no sé si ara potser tocaria el segle XX. Per quina època et decantaries si tu poguessis triar la temàtica i l'època?
Mira, això em costa molt perquè com que no... Sí, com que no hi ha... No sé què estaré fent d'aquí 2 anys o d'aquí 1 any. És molt difícil, no? Bueno, no sé, jo tinc una biblioteca que hi ha de tot i llavors sempre tens idees allò que un dia agafes apuntes i ho poses al calaix, no? La veritat és que l'època medieval a Catalunya és molt àmplia i de tema medieval sempre a vegades trobes temes que dius, ostres, això aquí podríem estirar del fil, no? I medieval trobes molt. I sí, no sé, és que ja et dic, com que no hi ha, diguem, la necessitat o l'encàrrec de fer-ho, llavors tampoc no tinc el cap allà, no? Ara estic amb això altre. Però vaja, també el que passa és que a Catalunya qualsevol municipi del territori en pots treure un còmic, eh? O sigui, tenim una història tan àmplia i que abarca tants segles i tantes èpoques diferents i tants períodes i tants conflictes que no sé, que hi ha històries a tot arreu. Segur, segur.
Doncs anirem resseguint aquestes històries, insistim, a les nostres comarques, a aquests llibres dedicats a Olèrdola, però també recordem-ho, el Feudals ambientat a Castell i la Gornal, que també va ser traduït al francès.
Sí, 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 el Feudals va entrar aquí, després també el número 3 va ser el Pompeu Fabra, perquè va ser l'any 2018, no? Que va ser la celebració de l'any Fabra. Sí, és una col·lecció on bueno, poden entrar-hi altres coses i el del Castell de Castellet va ser realment... això sí que va ser casualitat que també estigués ambientat al Penedès i que entrés dins d'aquesta col·lecció. No? També s'ha traduït a França i també és molt curiós veure com a França els hi crida molt l'atenció i tenen molta curiositat per la història bueno, d'aquests pobles i d'aquests territoris que realment no estan tan lluny de la frontera.
I també perquè tenen aquesta lectura des de lo local universal, com per exemple en el cas de Cartago Betus, a aquesta reivindicació de la recerca arqueològica, de la feina dels arqueòlegs.
Clar, això es nota molt, no? El tema dels arqueòlegs, això interessa a tothom. Després el tema de les bruixes també va ser un tema que sobretot el públic femení també, quan vaig a fires o a salons a França, ho vaig de seguida, que és un tema que interessa molt, no? I després curiositats, per exemple, el dels carlins a França es va traduir com l'asa. L'an, no? Perquè el dels carlins, si no ho coneixes, diguem, les guerres carlines, més aviat et remet a una raça de gos, no? Des de França. Uh-huh. I llavors van posar el títol aquest l'asa. Doncs anant a salons de França, de la França rural, l'ha comprat, per exemple, gent que cria ases i que els hi ha fet molta gràcia que hi hagi un còmic doncs, que a la portada surt, ostres, un avi amb barretina i que porta un asa, no? Vull dir que allà tothom llegeix còmics i no és una barrera el tema de que sigui còmic perquè una persona gran s'ho compri si el tema li interessa.
Doncs Oriol, ens n'alegrem moltíssim d'aquest èxit, d'aquest impacte del teu treball sorgit a municipis com Olèrdola, Castellet i la Gornal i que tenen aquesta bona acceptació a França. Oriol, gràcies per atendre'ns. Oriol García Quera, esperem també doncs, que tingui molt recorregut aquesta fitxa pedagògica dedicada a Cartago Betus, aquest còmic al darrer que s'ha publicat vinculat amb la història d'Olèrdola. I fins la propera, Oriol, una forta abraçada, que vagi molt bé.
Igualment, Raimon, gràcies.
Penedès en xarxa.
Tinc petons amors i algun mal dia. Tinc els de sempre quan no em tinc. He gastat tres vides. I quan vull descriure què tindré quan sigui bé. Sense mirar el temps, que no sigui tan complicat.
Compartirem els dos minutets que queden per arribar a 11:15 i el flaix de notícies amb els germans Ginestà i aquest tot el que ens queda.
Penedès en xarxa.
Les notícies.
Bon dia, són 2:15 del matí. Us oferim un nou repàs a la informació d'àmbit local i comarcal i per començar us comentem que després que aquest dilluns passat haguessin començat ja els cursos d'infantil, primària i secundària, avui ho estan fent ja la gran majoria d'estudis de batxillerat i formació professional. En el cas del batxillerat a Vilafranca, aquest curs hi ha 833 joves que estudien aquesta etapa. Els alumnes es distribuiran en un total de 5 centres i els nois i noies han pogut triar entre les especialitats d'Humanitats i Ciències Socials, Tecnologia, Ciències de la Naturalesa i Salut. A més, a l'Institut Mirall Fontanals també s'ofereix l'especialitat d'Art, tant en el seu vessant plàstic com en el vessant escènic. Em val a dir també que en el cas de l'Institut Milà s'ha decidit avançar la presentació del treball de recerca de l'etapa de batxillerat al mes d'octubre per facilitar així la preparació dels estudiants de cara a la selectivitat de final de curs. I pel que fa a la formació professional, també s'ofereix en diversos centres de Vilafranca. Aquest curs l'oferta ha augmentat a més amb un total de 150 places més. Així, hi ha 634 alumnes que cursen diverses modalitats del cicle formatiu de grau mitjà, mentre que 438 estudien cicles formatius de grau superior. En total hi ha 5 nous cicles que es poden cursar a Vilafranca des d'aquest mateix mes de setembre. D'altra banda, Subirats s'organitza un taller adreçat a les entitats per promoure la igualtat. L'Ajuntament de Subirats s'organitza aquest taller que s'adreça a entitats del municipi amb l'objectiu de sensibilitzar, introduir, fomentar i dotar de la promoció de la igualtat. Es durà a terme en dues sessions alternatives a la sala de plens de l'Ajuntament de Subirats, el dijous 18 de setembre, de 6 de la tarda a 8 del vespre, i el dissabte 20 de setembre, de 10 del matí a 12 del migdia. Aquest taller va a càrrec del Servei d'Igualtat i LGTBI del Consell Comarcal de l'Alt Penedès i s'emmarca dins del programa Municipis que cuiden per vides lliures de violències, una iniciativa que vol fer un pas ferm per construir comunitats més segures, respectuoses i lliures de violència. Se sap que la cultura i l'esport són espais privilegiats per promoure valors com la convivència, solidaritat i el respecte mutu. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Subirats convida les entitats a sumar-se activament a aquest programa que impulsa accions concretes i sensibilitzadores per prevenir qualsevol forma de violència, des de la violència masclista fins a les discriminacions i l'assetjament. I el Baix Penedès recupera la mostra de teatre amateur. Després de 20 anys té com a objectiu fomentar la cultura, la participació i l'intercanvi de municipis a la comarca. Una comarca, la del Baix Penedès, que tornarà doncs, a viure aquest any la mostra de teatre amateur, un esdeveniment que es reprèn després de dues dècades de pausa. Amb les 20 edicions celebrades anteriorment, la que s'inicia ara serà la 21ena, que ha estat un referent cultural i comunitari de la comarca. La mostra té com a objectiu fomentar la cultura, la participació i l'intercanvi entre els municipis del Baix Penedès, recuperant l'esperit de les edicions passades. Grups de teatre que actuen en diferents pobles de la comarca, acostant les arts escèniques a tota la ciutadania i dinamitzant la vida cultural local. Aquesta nova edició vol consolidar-se com un projecte comarcal estable, on qualsevol l'Ajuntament pot sumar-s'hi encara que no disposi d'un grup de teatre propi, tot contribuint a donar suport a les companyies locals i ampliant l'oferta cultural del Baix Penedès. La iniciativa compta amb la participació dels 8 grups de teatre amateur federats del Baix Penedès i es durà a terme sota la coordinació de la recent creada coordinadora de teatre amateur del Baix Penedès. I d'altra banda, hem de comentar-vos també que hi ha unes jornades de portes obertes a la Casa dels Passos Petits als Monjos, l'espai per infants de 0 a 3 anys i famílies de Santa Margarida dels Monjos. Casa dels Passos Petits obrirà el nou curs el dia 3 d'octubre. L'espai està obert tots els dimarts i divendres de 10 a 12 del matí i els dilluns de 3:15 a 6:45 de la tarda al carrer Anselm Claver número 9 dels Monjos. El servei és gratuït i no cal inscripció prèvia. La jornada de portes obertes de la Casa dels Passos Petits es farà aquest proper dilluns, 15 de setembre, de 3:15 a 6:45 de la tarda i el dia 16 de setembre, el dimarts, de les 10 del matí a les 12 del migdia. Cal, però això sí, acompanyament d'una persona adulta.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa.
l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori. Avui obrim la nostra agenda al detall, tornant a Ràdio Sant Sadurní per descobrir la Verema del Cava, aquest festival enoturístic que enguany arriba a la seva 10a edició sota el paraigua d'AE Cava. Eli Jiménez, explica'ns.
Per parlar d'aquesta 10a edició de la Verema del Cava, ens acompanya ja des de l'altra banda del fil telefònic l'Anna Gual d'AE Cava. Molt bon dia, Anna, com estem?
Hola, bon dia, molt contents d'estar amb vosaltres.
Anna, 10a edició de la Verema del Cava arrencava aquest cap de setmana passat i s'allargarà fins al 28 de setembre amb propostes en 15 cellers, sobretot del Penedès, però també de la Conca de Barberà.
És així, enguany tenim 15 cellers participants en total. Aquesta xifra va canviant segons les edicions. En aquesta 10a edició som 15 i d'ells 14 estan ubicats aquí al Penedès, mentre que un celler, que és Carles Andreu, està ubicat a la Conca de Barberà. Tots ells produeixen cava i tots ells doncs, han planificat aquestes activitats vinculades a la Verema perquè tothom que vulgui pugui conèixer com es fa la Verema en aquesta època tan maca.
Parlem una mica de la importància, Anna, d'aquesta 10a edició. Sempre els aniversaris, per dir-ho d'alguna manera, sempre fan il·lusió fer-ne 10 i fer-los, havent passat, entre d'altres, una pandèmia pel mig, no sé si encara fan més il·lusió.
Doncs totalment, de fet és important que esmentis això, no? Quan hi va haver la Covid realment van patir perquè doncs, la gent no es podia moure de casa i vam haver de cancel·lar fins i tot una edició, però després hi vam tornar amb molta més força. Realment, visitar un celler és una activitat que es fa d'alguna manera en petit comitè, no estem parlant de massificacions, sinó tot el contrari, i per tant, malgrat, per exemple, aquesta època que va durar més d'un any, que va ser la de la pandèmia, hem vengut moltes entrades cada any i això ens ha permès doncs, arribar en aquest desè centenari, aniversari, que fa realment molta il·lusió i que tots els cellers doncs, estem molt contents.
Deixa'm que et pregunti també per una mica pel canvi de paradigma, sobretot després de la Covid i pel creixement de l'enoturisme, que són dos punts importants i que fan que aquesta Verema del Cava, any rere any, creixi.
Sí, nosaltres ho vam veure clarament en aquest punt d'inflexió. La gent té moltes ganes d'anar a activitats on se sentin protagonistes, no? I no se sentin doncs, un mes entre centenars de persones. Això fa que activitats com aquestes, de visitar els cellers i anar amb grupets de 20, 30 persones màxim, de vegades són activitats de 15 persones, fa que doncs, la persona que assisteix amb la seva família o els seus amics doncs, s'ho passin molt i molt bé. Amb la pandèmia ho vam veure, vam poder organitzar activitats, per exemple, ara penso com Sant Jordi al celler, que era una activitat doncs, que la gent podia anar a veure presentacions de llibres als cellers. També teníem el dubte de si funcionaria o no i va funcionar molt i molt bé. I això és un exemple pràctic i real per demostrar-nos que la gent té ganes de moure's, la gent té ganes sobretot de natura. Veiem que molt del públic que ve ens ve doncs, de ciutat i d'àrea metropolitana. I té també ganes de Penedès, les coses com són. Molt feliços de conèixer tothom doncs, el Penedès, veure què s'hi elabora i veure doncs, què hi ha darrere d'una de les ampolles doncs, que ells habitualment doncs, consumeixen a casa seva durant tot l'any.
Com ha anat, Anna, aquest primer cap de setmana d'aquesta 10a edició de la Verema del Cava? Quin balanç en feu?
Ha estat tot un èxit, no t'ho puc negar. Ha estat un èxit perquè les entrades gairebé s'han doncs, vengut totes, gairebé totes les entrades exaurides d'aquest primer cap de setmana. Hem tingut trepitjades de raïm doncs, com a l'antiga, que realment fan feliços tant a petits com als grans que també ho volen provar. Hem tingut esmorzars de pagès entre vinyes, també, que és una cosa doncs, que agrada moltíssim, la botifarra, les mongetes, en fi, coses molt bàsiques, però a la vegada doncs, que agraden moltíssim i sobretot quan l'entorn acompanya. També ha fet molt bon temps, molt aquest cap de setmana, un bon sol, i clar, vulguis o no, doncs la gent ha pogut trepitjar les vinyes, veure com es verema, veremar ells també directament amb tisores doncs, amb el cep, perquè encara queden ceps per recollir, i per tant han estat activitats doncs, molt boniques.
I Anna, què ens queda fins al 28 de setembre? Perquè les entrades volen, i de fet hi ha cites que ja estan exaurides.
Sí, ben bé és així. Estem parlant de 15 activitats en total, però no queden tantes activitats amb entrades disponibles. Jo, si vols, el que puc fer és esmentar-te breument les que queden entrades.
Perfecte.
Perquè segurament encara doncs, aquella persona que estigui interessada doncs, en pugui comprar.
Mm-hmm.
Mira, et podria parlar d'aquest cap de setmana que tenim una activitat amb entrades disponibles i concretament és una activitat que encara li queden algunes entrades i és el celler Cava Aguilera. Cava Aguilera el que planteja és un tast de 20 raïms diferents, 20 varietats, perquè les seves vinyes doncs, tenen com una col·lecció de varietats diferents que és increïble. I a part d'aquest tast de 20 varietats diferents, també hi ha un tast de 4 caves Gran Reserva del celler i un pícnic gourmet entre vinyes. Això el 13 de setembre, aquest dissabte. Llavors ja hem de saltar a la setmana següent i ens trobaríem ja el 20 de setembre. El 20 de setembre el que hi haurà és a Masia Torreblanca, una activitat també per conèixer el seu celler, que és molt, molt xulo, recomano a tothom que no el conegui qui pugui anar, i faran un branch en temps de barema, amb algun secret que no us puc dir. Després a Sumarroca faran una activitat molt xula el 20 de setembre, que es diu Entre pètals i raïms, i fan una desfilada de joies creatives i un concert amb música en viu el dissabte 20 de setembre a la tarda. I aquell mateix dia, al vespre, a Giro del Gornet, i aquí ja ens queden només dues últimes entrades, a Giro del Gornet es fa una nit japonesa amb bombolles a Giro del Gornet, com et deia.
Mm-hmm.
Una nit japonesa amb sushi per veure la posta de sol. Per tant, també increïble.
I tant.
I ja anem a l'últim cap de setmana. I anem a l'últim, ens queden tres activitats amb entrades. Estem parlant del 27 de setembre i del 28 de setembre. El 27 de setembre queden encara entrades pel celler Miquel Pons. A Miquel Pons ens proposa elaborar el nostre propi cava i gaudir d'un maridatge de bombolles, és a dir, de cava, amb xocolates. Una cosa molt, molt xula en el seu nou celler que han inaugurat. A Giró Ribot, ja el dissabte 27 de setembre, fan un tardeig, que ara es porta molt i que realment té molt d'èxit, i és un tardeig gastronòmic amb platets molt cuidats de barema, també veient la posta de sol i també amb un DJ. Finalment, per acabar el 28 de setembre, que és el diumenge, el celler Joan Segura Pujades fa una activitat molt xula que es diu Barema 2025, creació d'un nou cupatge i enogastronomia. Aquí doncs, es tracta també que la persona participant, aquella família, aquells amics que vulguin venir, aquella parella, doncs podran fer el seu propi cupatge del seu cava i acabaran sempre amb una proposta gastronòmica, que és el que sempre oferim. Els cellers sempre ofereixen doncs, una proposta doncs, de menjar, que pot ser un esmorzar, com heu vist, un dinar, un berenar, un sopar, el que sigui, però que tothom doncs, surti content i ben tip de la visita.
Un bon grapat de propostes totes elles molt variades, igual de variades que el tastet de cellers participants en aquesta desena edició de la Barema del Cava.
Sí, sí, és així. És molt bonic perquè hi ha cellers molt grans, però a la vegada també molt petits. I aquesta combinació de tamanys i de dimensions de cellers fa que enriqueixi encara més la proposta final. Hi ha cellers com Codorniu, i no n'hem parlat perquè doncs, ja han fet la seva activitat, que també ha estat tot un èxit, que és un celler gran però interessantíssim. Després hi ha cellers doncs, mitjans i d'altres de petits. Hem parlat ara, Joan Segura Pujades, un Miquel Pons... Bé, hi ha una mica tots els tamanys, i això fa que també la gent, el públic, pugui anar repetint any rere any, que ens passa moltíssim això i estem contents que pugui ser així, i que doncs, vagin canviant d'activitat i també de celler, i vagin coneixent doncs, diferents maneres de fer, diferents famílies que s'amaguen darrere de cada celler i de diferents visions respecte a la producció de cava.
De fet, Anna, és una bona representació del que és el nostre territori, el Penedès, i tots els cellers que tenim, que en tenim de molt grans, però també en tenim de molt petits, i això ens ajuda a descobrir-los. Si et sembla, per acomiadar-nos, et deixo els micròfons perquè convidis a la gent que ens està seguint a que entrin, trastegin la vostra web i s'assumin, es puguin sumar a alguna d'aquestes propostes que encara estan per venir.
Doncs, i tant que sí. Nosaltres el que fem és realment convidar tothom que tingui ganes de passar un matí, una tarda, amb bona companyia, amb un ambient relaxat, per conèixer millor què hi ha darrere d'una ampolla de cava i també d'una ampolla de vi, evidentment. Doncs convidem a tothom que pugui venir a les activitats de la Barema del Cava, que són tots els caps de setmana del mes de setembre. aquí al Penedès principalment i també una activitat a la Conca de Barberà. I totes aquestes activitats es poden consultar i també doncs, es poden comprar les entrades perquè s'han de comprar prèviament a una web. La web es diu labaremadelcava.com i allà trobareu tota la informació.
www.labaremadelcava.com, allà, com bé comentes, trobaran tota la informació, les entrades per assistir a aquesta desena edició de la Barema del Cava. Anna Gual, com sempre és un plaer que ens acompanyis al Penedès en Xarxa. En aquesta ocasió, parlant d'aquesta desena edició de la Barema del Cava, que vagi molt i molt bé i fins la propera.
Gràcies a vosaltres. Ens veiem. Una abraçada.
Anem per la segona recomanació d'aquesta agenda al detall. Aquest cap de setmana obre portes a Vilafranca un nou espai artístic de petit format que també vol ser laboratori de creació artística. Es diu El Rebost. Els seus impulsors, el Carles Casas i la Marta Nogués, ens acompanyen avui a Ràdio Vilafranca per explicar-nos aquest somni fet realitat. Bon dia a tots dos.
Bon dia.
Bon dia.
El Rebost és, vol ser, molt més que una sala. Què serà? Què vol ser? Què pot acollir? Presenteu-nos El Rebost.
Bé, el Rebost neix amb una iniciativa personal conjunta, tant de la Marta com meva, aquesta inquietud teatral que fa tants i tants anys que ens acompanya. I la intenció i l'aparició d'aquesta sala ve donada que companyies com nosaltres, emergents, companyies professionals, que pel que sigui doncs, algun moment es queden més estancats en sortides, amateurs i qualsevol tipus de taller, xerrada, exposicions... Al final és un compendi d'arts que tinguin un lloc on es tinguin sempre els braços oberts. Aquest seria una mica el resum. La intenció és aquesta, regalar i portar cultura al poble i fer-ho des de l'amor, el respecte i el carinyo.
D'entrada, deixeu-me que us doni les gràcies, us feliciti i us digui que sou un parell de valents. I complicat no és arrencar, que sí que ho és, i molt segur que esteu pendents de mil i una històries i nerviosos, però després mantenir aquest projecte en una ciutat de les dimensions de Vilafranca, això sí que és una mica Dragon Khan, no? Fa vertigen?
Sí, ens diuen valents i ens diuen aixelebrats, també. Va una mica de la
les dues coses,
les
oi?
Les dues coses. Ens hem emportat els dos tipus de comentaris entre molts més i sobretot el que agraïm és que aquesta impulsió final, perquè ara ja portem un any planificant el projecte, la projecció hagi sigut tan potent i haguem rebut tantes mostres d'afecte, carinyo i això, que hi hagi tanta gent expectant de com serà, si tindrà tothom qui vulgui tindrà aquest espai per elles i ells, les companyies o qui sigui que tingui qualsevol expressió artística i clar, només de veure aquesta recepció que ara la gent pren sentit a tota la feina que portem fins ara, que no és poca.
Esteu al barri del Molí d'en Rovira, oi? Expliqueu-nos una mica les característiques de la sala.
Doncs bé, és una sala de petit format, amb una capacitat per a unes 50 persones. Llavors, el que volem portar és teatre de molt a prop, perquè, clar, en una sala tan petita, doncs, bueno, estàs al costat dels actors i les actrius. I bé, és una sala molt versàtil, perquè tot és mòbil, podem fer diverses distribucions tant d'escenari com de... Podem col·locar la sala adaptada a cada activitat, no? Doncs pot ser una sala d'exposicions, pot ser un escenari doncs, més... com s'entendria més a sala...
Més clàssic,
més clàssic, o podem fer diverses bandes, i bueno, tot es mou i tot es posa a la mida del que necessiti la companyia o la vent o qui...
I realment el punt fort de la sala, que has començat i iniciat amb això, Marta, és això que els tens, a tot intèrpret el tens molt al davant. Que podem arribar i fer vibrar la gent amb aquest espai, penso que és molt potent, és un dels nostres punts forts.
Clar, és el plus, no? És el tret diferencial, sí. Aquesta proximitat.
Sí, sí, efectivament.
Què imagineu que hi pot passar al Rebost? Quin tipus d'activitats? Teatre, evidentment, no? Però què més s'hi pot coure al Rebost?
Realment tenim la sort que imaginem i sembla que ja materialitzem.
I es va concretant.
Sí, sí, sí. Realment tenim a dia d'avui, tenim el primer trimestre, a banda de qualsevol proposta que ens pugui arribar i puguem mirar d'encabir, tenim tot el primer trimestre de curs programat i ara mateix tenim des de tallers familiars, xerrades, tenim també...
Tastos
de maridatges, exacte. També tenim una masterclass amb una actriu que es diu Àngels Bassas, una actriu professional que tothom coneix i que tenim la sort d'acollir també i de que s'ha empaltat de seguida amb el projecte. I bàsicament també tenim diverses representacions de teatre. Tenim des del Toni Regueiro amb la seva producció Niebla, que podrem veure a Vilafranca, que ve d'aquí...
A l'octubre.
A l'octubre. La primera setmana d'octubre arrenca temporada. I a priori tenim una proposta molt interessant que és d'una companyia de teatre de Barcelona que es diuen Nòmades, que estan acabant de bullir un projecte molt xulo que ja s'ha estrenat a Barcelona i que ara vindran a acabar de reafirmar aquí. I tinc la sort que els vaig cedir el guió i és un guió d'autoria original meva i això encara em fa més feliç. Tant per l'equip que hi ha estat darrere, la Marina, el Julià, que és la directora, com tots els actors i intèrprets que hi apareixen.
Bàsicament, el Rebost funcionarà en caps de setmana?
De moment sí, però no descartem fer activitats durant la setmana.
Exacte.
Potser teatralment és més complicat durant la setmana i a lo millor pues, té el tallers, algunes classes pues, així magistrals com la de l'Àngels. Però més aviat el cap de setmana seria més la programació. També el Carles m'ha comentat que també farem molt teatre per famílies i infantil i després també volem fer que no, aquí a Vilafranca no hi ha massa oferta per primera infància. Per petitonets.
De 0 a 3.
De 0 a, 0 a 5. Sí, que ja la companyia pròpia ja tenim un espectacle, ja estarà programat aquest i en programarem molts més, clar.
La companyia pròpia és la Bona Confitera.
La Bona Confitera.
Que no l'heu anomenada.
Està aquí sempre.
Està sempre, nosaltres.
El Rebost és fruit de la vostra passió i tossuderia, perquè també se n'ha de tenir molta. Expliqueu-nos la gestació, que dèieu que ha estat llarga, perquè, a més, tots dos porteu molts anys en el món de la interpretació, feu un bon tàndem ja de fa una pila d'anys. Quin dia dieu hem de fer un pas més?
El projecte ja està pues, 3-4 anys endarrere i bé, des de que se'n comença a parlar fins que es materialitza passa un temps, perquè evidentment no perquè no haguem de veure que combinem, que això ja és una evidència, tant amb la Gemma Grau com a actriu de la companyia, és perfecta la combinació i ens entenem molt bé, el que passa que pensàvem que un pas com aquest s'havia de madurar d'una forma sensata. Perquè al final som unes persones que ens autogestionem una societat, no? Llavors tot això requereix una inversió econòmica molt gran i molt important. Realment del pressupost inicial a l'actual, un abisme molt gran.
Sí.
I de com ens havíem imaginat el procés des de l'inici fins ara, un altre abisme.
Sí, també.
Res a veure. I llavors, jo crec que el xulo que ha sigut és que mentre ho parlàvem, fins que ho hem anat materialitzant, hem anat col·locant com moltes coses en aquesta estanteria ja per dir, vale, doncs en el moment que això s'engegui, què hem de tenir, què hem d'haver polit, no? Millorar sempre, i quan ja ens arriba al local, que això va ser a l'abril passat, o sigui, estem parlant de fa més d'un any.
Finals d'abril.
Sí. Finals d'abril és quan manta el cap i dius, endavant.
Ara sí, no?
Ara sí, ara tenim el local. Havia de ser un local d'unes característiques concretes i el vam trobar a través d'una bona amistat perquè on abans estava ubicat, que això també servirà per la gent per trobar-nos, és on estava a l'escape room al celler. Un escape room que aquí va funcionar superbé i que es va tancar perquè va acabar activitat, però realment estaven les reserves plenes. I jo vaig tenir la sort durant 2 anys de treballar allà. Vaig regentar la sala gràcies al David Arrufí I quan va acabar l'activitat, doncs el David ens va fer la proposta de cedir-nos l'espai, de llogar-nos-el, no? I aquí va ser quan vam dir, vale, doncs a partir d'aquí ara ja sí que comencem, es va enganxar a finals de cursos, havíem d'anar començant a fer gestions, doncs, això a foc lent, i ja quan ja estàvem al bell mig dels casals d'estius, que ja podíem respirar una miqueta més, i ens van començar ja a moure més fils. D'acord. I a partir d'aquí és quan comencen les traves, per dir-ho d'alguna manera. I el que ens imaginàvem que es podria materialitzar novembre, octubre, novembre, desembre, doncs no va ser així, no va ser el cas. I estem que un any després, per fi s'ha pogut... Sí. Materialitzar.
És un bon moment, inici de curs, hi ha ganes, sempre.
Sí. Nosaltres som del pensament que les coses no són perquè sí, si ha sigut ara és perquè havia de ser ara, i al final és agrair que les oportunitats i que tot aquest camí que portem fins ara, penso que hem après moltíssim.
Sí.
I més que ens queda.
Sí, després que ens hem trobat amb molt bona gent pel camí, que ens ha ajudat moltíssim, que ens està ajudant moltíssim, i que, bueno, des d'aquí no diré noms perquè me'n deixaria moltíssims.
Ja ho saben,
no? Ja ho saben, que jo crec que el Carles estarà amb mi, que els hi agraïm, bueno, tot, perquè realment he trobat gent molt, molt bona pel camí.
Sí.
Ens heu fet un tastet de les primeres propostes que podrem veure aquest setembre i octubre, però aquest cap de setmana és especial, és el cap de setmana d'inauguració, i llanceu dues propostes, tant dissabte com diumenge. Expliqueu-nos.
Sí, hi ha una proposta pensada per demà, que com que tenim una capacitat, com us deia la Marta, de 50 localitats, hem hagut de filtrar una mica, només per necessitat, no per gust. A nosaltres ens agradaria fer una festa amb tota la gent que estimem que estiguin allà. Al final hem anat fent una mica de triatge i demà hi ha dos passes, en el qual un és a les 6:30 i l'altre a les 9, el Toni Regueiro farà la presentació del tot el show. I és un compendi de disciplines i conduïdes pel Toni Regueiro.
I diumenge?
I
diumenge fem portes obertes de 10 a 12, que pot venir tothom qui vulgui. Està més pensat per famílies amb la canalla, perquè hi hauran diverses activitats que podran fer servir. Però està obert a tothom per poder venir, veure l'espai, parlar amb nosaltres, agafar informació de tot el que podem fer. I
fer suggerències.
Fer suggerències.
Aquí estem per
això.
Estem
oberts a totes les suggerències i tot el que ens vulguin aportar.
I última pregunta, que anem justets de temps. On podem consultar tota aquesta oferta, comprar entrades?
Ara, de moment, tenim l'Instagram obert. En breu tindrem una web, però tot això encara s'està gestant i s'està coent, perquè tot té el seu procés. De moment ens podeu trobar a l'Instagram.
El Rebost?
Sí, és espai, guió, baix, no, guió, al, guió, al Rebost.
Moltes gràcies, Valents. Molta sort.
Gràcies.
Arribo.